en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera i darrera, ja hora de programa. La nostra hora de magazine s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i vos contam, o millor dit, recuperam aquella notícia que tant ens ha cridat l'atenció a les 9. El nostre famós de què parla tothom, que a vegades mos costa posar-nos d'acord, però aquest és cridaner i a més ve en caràcter reivindicatiu. Un informe oficial sobre les necessitats nutricionals de les dones durant la menopausa ha utilitzat dades procedents d'estudis fets amb homos.
Idò, sí, així com ho heu sentit, pareix una broma, però no ho és. L'informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és l'AESAN, analitza els riscos nutricionals durant la menopausa, la perimenopausa i també la postmenopausa i dona recomanacions sobre nutrició, nutrients com el ferro, el calci, el magnesi o les vitamines. Aquest document va ser aprovat el desembre de 2025 i s'ha publicat aquest 2026. El problema el va detectar la investigadora del CSIC, Sònia de Pascual Teresa Fernández, que va anar a consultar les fonts originals d'una de les taules de l'informe. I aquí va trobar la sorpresa. Alguns dels valors de referència de ferro i vitamina C provenien, Maria Antònia, d'estudis realitzats en població masculina.
A més, Joan, altres dades procedien de població en general i no específicament de dones en menopausa. Això és el que denuncia l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, anomenada l'AMIT. No tant que sigui impossible utilitzar dades d'homes com a referència, sinó que el document no deixa prou clar que aquestes dades no provenien de dones. L'AESAN ha admès l'omissió i ha anunciat que el seu comitè científic revisarà l'informe. A més, l'agència insisteix que encara falten estudis específics que permetin establir recomanacions nutricionals pròpies per a les dones durant la transició menopàusica i la postmenopausa.
Clar, i aquí apareix el debat de fons, el biaix de gènere de la investigació científica durant molt d'anys, durant tota sa vida, podríem dir, en diferents àmbits de la medicina i la recerca, el cos masculí ha estat utilitzat com a referència general, mentre que les particularitats del cos femení han estat menys estudiades. I la paradoxa, en aquest cas, és especialment cridaner perquè estem parlant precisament d'un informe dedicat a una etapa exclusivament femenina, que és la menopausa.
De fet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha demanat que es revisi l'informe i ha reclamat que el cos masculí deixi de ser de la referència universal en els estudis de salut.
La polèmica ha obligat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició a revisar aquest document. I la pregunta és inevitable. Com pot ser que encara en el 2026, quan parlant d'una etapa tan específica com és aquesta, la de la menopausa, ens trobem en dades que no provenen de dones, però sobretot, què implica realment aquesta raó? I fins a quin punt se ciència continua tenint aquest biaix de gènere. Què trobeu? Abans d'em que per ventura servirà perquè vegin que han de fer una mica de canvi, no?, de mentalitat, que estudien també les coses de ser dones. La menopausa també la tenim nosaltres.
És que se pot analitzar de tantíssimes vessants, companyes, aquesta notícia és de tal magnitud, perquè, per exemple, si ho analitzem només des d'una vessant científica, ara imagineu-vos que hi ha píldores, medicines, tractaments, que durant anys i anys no s'han fet amb estudis d'homes. I si hi hagués un tractament millor? I si hi hagués un tractament molt més eficaç, molt més potent? Perquè, clar, com que no s'ha fet amb un estudi de dones, ni amb les hormones específiques que tenen les dones, ni amb els, no sé, amb el tipus de metabolisme que tenen les dones, és tan diferent al dels homes, i si hi hagués una solució, i ara mateix no s'ha donat amb aquesta solució precisament perquè per barruts, millor dit.
No? Anava a dir que per ventura, quan la Maria Antònia tenga la menopausa, que li queden tant d'anys, arribarà aquest moment, no, Maria
Antònia? O se faran estimis en dones.
Clar, és que ja ho he dit abans, estic super d'acord que la s'actualitzi ciència, que hi hagi més mètodes i de més, però si ho fan de manera errada, que per ventura pot dur efectes secundaris que no sabien per culpa de que no s'han centrat en les coses i en les persones idònies per poder saber després el procés com passarà o no, m'estim més que no s'actualitzi.
Exacte.
Que no hi hagi dades i ja ho veurem, passant la menopausa com puguem i punt, perquè sabem que l'hem de passar, no me'n queda d'altre.
Exacte. Sí, no, aquesta era una de les notícies curioses, però Marta en tenim d'altres.
Sí, i aquesta en concret, fixeu-vos, que és que fa no res parlàvem de Dolly Parton, recordeu? I do, ens ha deixat un altre referent dins el món del cinema, Tim Curry. Fa escasses hores el món del cinema s'ha acomiadat, com dèiem, d'un dels seus intèrprets més eclèctics, polifacètics també i sobretot atrevits. Tim Curry, que moria als 80 anys després d'arrossegar greus problemes de salut des de feia ja més de 20 anys. Va ser conegut per ser el primer Pennywise. Recordeu quina por aquesta pel·lícula It a la pantalla petita i també per entrar de ple a la història del cel·luloide de culte gràcies al seu icònic rol de Dr. Frankenfurter en el musical i posterior cinta de Rocky Horror Picture Show.
Sí, Marta, deixa un llegat creatiu enorme a la seva esquena. Aquestes darreres hores diversos membres i actors de la indústria de Hollywood han volgut emetre missatges d'afecte a moda d'homenatge, destacant el costat professional i humà d'aquesta estrella britànica. En dos dies ens han deixat, com deies tu abans, dos referents, d'una banda en Dolly Parton i ara en Tim Curry. De mica en mica se'n van molt des que són referents. També sí. Fa uns mesos, ara sentíem abans música de Bonnie Tyler, també fa no res, aquest, de
sí,
Bonnie
sí.
Tyler.
Aquest total Eclipse of the Heart, que dèiem, mira, ara que parlàvem d'eclipses, si ella hagués pensat, no, que sonàs tant aquesta música, sobretot durant totes aquestes setmanes, jo crec que mai s'ho hagués imaginat. En el cas de Tim Curry, a més, va ser un actor que, clar, li donaven tots els papers de polifacètic. Després va arribar Johnny Depp i li van donar a ell, no? Però en aquell temps li donaven tot a ell quan s'havia de fer d'actor capaç, no?, d'interpretar diversos registres, se recorria a Tim Curry. Do, adeu en aquest referent després de molts anys de patir una malaltia i d'estar incapacitat, i de fet els darrers anys se'ls va passar una cadira de rodes. Amb ell se'n va una etapa del cinema i una part també de la nostra adolescència, perquè aquí no recorda, no? Solo en casa, és que són tantíssimes
pel·lícules. És que si podríem fer una llista tan llarga. Sí, sí.
Idò, deixant de banda el cinema, si vos sembla, amb aquesta adeu a Tim Curry, per passar a bones notícies, en aquest cas, perquè hem parlat abans que sí, que s'acaba l'agost, que poc a poc se mos va apagant l'estiu, però aquí som molt optimistes, encara mos queden festes, encara mos queden revetlles, encara mos queda molt que gaudir i molts de concerts que ja podeu anar anotant a les vostres agendes.
A vegades que som i hem xerrat.
Els Pots tornen a Mallorca amb la gira Cantant les 40, la segona part en aquest cas, i compartiran cartell amb Suasi i Born. El concert, anotau-ho bé, serà dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre amb obertura de portes a les 8 a l'aparcament de l'escola graduada de Binissalem. I, de fet, avui volem parlar amb algun dels protagonistes d'aquest concert, Joana.
Sí, la veritat és que, en realitat, no necessitem excuses per convidar-los a l'estudi o allà on sigui. Qualsevol pretext és bo per conversar amb ells i és un gust sempre tenir-los. D'entrada, saludem en el nostre, dic nostre perquè és nostre, en Pet Suasi.
Bon ja dia, Pet, sí, és
el nostre Pet Suasi.
Bon
com
dia.
Estàs?
Mira, torna a estar amb vosaltres i ben content. Un dematí amb vosaltres.
Mos encanta que
genial. Siguis
aquí. Fa estona que no venies.
Feia estona, però igualment ja t'he dit jo que m'ha com a casa, quan estic amb vosaltres.
És que això és que teva. Això és que teva. També vull saludar, i me fa molta il·lusió saludar-lo, perquè sempre, quan hem de fer entrevistes, tenim en Lluís, però avui tenim en Joan Reig, es bateria dels Pets. Me fa molta il·lusió també saludar-lo. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, mira, ho sento molt fluix. De sobte, he sentit tota la conversa d'allò que parlava de la menopàusia correctament, i ara ho sento molt, 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 molt fluix.
Ara mirarem
de
dobar-ho i solucionar.
És cosa meva, jo tinc el telèfon a tope de volum.
Ara ho arreglam, Joan, no te preocupis. Si t'assembla, mentre el nostre tècnic, en Bernat, ho arregla...
Era intuir el que dieu.
Idò, mirant d'arreglar-ho, bonament si ho podem fer. Anem a començar amb l'entrevista, si vols, sembla, amb en Pep, amb en Joan també, en tots dos. M'agradaria que vos mullàssiu tots dos i mos explicàssiu què significa per tots dos, per vosaltres, compartir cartell, perquè conèixer-vos, vos coneixeu de fa mil anys,
sí.
Pep, però clar, tornava a compartir escenari.
En aquest cas, és cert que com a Suassi no ho havien compartit mai.
Era però... més com a fora de Sembrat.
Sí, amb els fora de Sembrat sí que és vera que en els 90, als principis dels 2000, sí que s'havia compartit escenari. I no només això, sinó que ara també compartim un exmúsic dels Pets, que és en Marc Grasses, guitarrista també de l'època època daurada, que encara continua daurada perquè els Pets mai han deixat de ser daurats. Tot i que estan cantant els 40, per celebrar aquest 40 anys, aquest 40 aniversari, amb els Suassi...
La frase és magnífica. Els Pets mai han deixat de ser daurats.
De fet...
és meravellosa.
Ah, val, pensava que deia ser dels 40. Pensava que deia ser dels 40, que és brutal.
La segona també.
I doncs, els Suassi per nosaltres és... també perquè dins del nostre darrer recorregut musical és ben cert que les melodies han format molt part dels Suassis i els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant, bastant guai.
Molt guapo serà. Joana, veurement si molt sents bé, cantant les 40, una gira que celebra aquestes 4 dècades dels Pets. No sé si quan mireu enrere vos costa creure, no?, que hagin passat tant d'anys.
Doncs sí, costa molt de creure, sí, sí. Perquè això va començar com un joc de tres nois, tres xavals de Constantí, que érem aficionats a la música. Gairebé no sabíem tocar l'instrument. Potser jo era una mica el que en sabia més perquè venia del món de grups de verbenes i coses així, no? D'orquestrines i tot plegat. Però la il·lusió que teníem per fer música, per fer rock and roll, érem grans aficionats, col·leccionistes de discos, intercanviàvem cintes i discos, i així va començar com un joc. La primera actuació gairebé era per la gent del poble, per la gent de la colla, i a poc a poc vam anar aprenent-ne. I saps què passa? El gran secret nostre era que portàvem molta gent als concerts perquè portàvem tota la colla. O sigui, tota la colla de Constantí, amics de Tarragona, anem a veure els Pets. Aleshores, al bar o al pub on tocaves, o a la festa major on tocaves, el de la barra feia molts calés, feia molts dobers, no? I aleshores deia, cony, lloguem els Pets perquè porten molta gent i la barra funciona i aquí hi ha dobers a guanyar. I així, a poc a poc, vam anar ampliant aquest àmbit de la comarca a tot el país i bueno, i ens han fet professionals, no? I ha sigut una manera de guanyar-se la vida durant anys. Bé, al principi no ens guanyàvem ben bé la vida, era bé fer una afició, però a partir de que comences a treure discos i a fer gires professionals, doncs sí, ha sigut el nostre ofici.
Que maco, recordar aquest camí plegats, vos escolt, no? I miram alguns dels vídeos, com ha passat el temps, tot el que...
De fet, com a curiositat, Joan, com estàs? Bon dia, que no t'he saludat.
Ai, és vera, que no ho he interactuat encara.
Estimat, de fet, vos he donat una curiositat, i és que els Pets mai han aturat.
Un altre titular.
No, cert, és una de les bandes que fan... Sí. A Joan, no ho aturam mai, vosaltres?
No,
sempre fèiem... El procés era preparació de disc, gira de disc, una segona gira de disc, però amb més recopilatòria, aleshores paràvem. Paràvem un any, però aquest any no estàvem parats. Aquest any el que fèiem és fer cançons i preparar el proper disc. No hem fet cap... allò... Més de 2 anys seguits sense tocar no ho hem fet mai.
Pep, tu també tens una trajectòria llarguíssima damunt l'escenari, ara xerraven d'escar després, però jo vull saber com és ara en Suassi, o sigui, com recorda aquell jovenet, com comentaves abans dels anys 90-2000, quan se va fundar fora de Sembrat?
Jo ara trobo jo trobo en la banda actual que tenim, trobo una banda que és la banda que aquest somiat tenir. Tant musical com a persones, i sobretot penso que també això ve en l'edat. Quan ets jove i te guanya molt més imatge, te guanya molt més aquella rebel·la, te guanya molt més una festa ben feta, però te guanya més allò que no com ho estan gaudint ara. Ara, per exemple, vull tocar massarracots, suassis, i duim tota la colla dels nostres fills. El suassi ja no només és música, sinó darrere
però
ja...
És una família.
Sí, avui hi ha un dinar... És un altre... És un altre
I ho has explicat moltes vegades, Pep, que has vingut al programa, que has dit que fins i tot en el públic, no? Que ja
sí.
hi ha amics.
Clar.
O sigui, que hi ha el vincle de tant d'anys, els heu vist créixer...
Sí. I a part d'això, Marta, també és avui anar a fer que es sonarà com molt religiós, però és una certa comunió en tot. Sí, sí. I el dia que estem xerrant, que és aquest dia 5 de setembre, també tocam amb un format que normalment ara, en la banda que tenim com a suassi, no tocam damunt escenari. Si nosaltres anem amb un format que és a plaça 360 graus, fora escenari, incorporant en el públic, i el dia dels pets... Ahir anàvem a tocar damunt un escenari que és diferent. L'escenari ja està més elevat, hi haurà un poquet d'aquella part que me demanaves de joventut i li haurem de posar un poquet més d'actitud canalla.
Si hi ha una cosa que sigui ben certa és que replegau o concentrau tant els pets com suassi diverses generacions, perquè els que te venien a veure i els que anaven a veure abans els pets ara van en els concerts amb els seus fills, que s'han com a contagiat, no?, d'aquell esperit de gaudir de sa música de suassi, de fora del sembrat, dels pets, no? És una mica
el meu
això.
Fill en farà 14 i se sap el repertori dels pets, o sigui, ho tenc claríssim. Nosaltres a la nostra posam la música que mos agrada.
L'estic saludant perquè és un dels acompanyants aquí. El veiem a través de la peixera, que, per cert, és un suassi 2.
És un suassi 2.
És un suassi 2, perquè...
Xerram del fill d'en Pep, que és aquí. Que és...
Sí, exactament, i que mos veu a través de la peixera. Sí, no sé si la música és molt present a casa, també, perquè és una part molt important de l'educació.
Sí, en Jordi és de Joans, d'en Joan Reis.
És un bateria.
És bateria, sí, sí. L'altre dia se va comprar una trompeta, i tot sol, i ja la bufa.
Clar, xerrant de música, ja m'hauré de dir que jo, que sóc especialment molt fan, molt grup, i tant dels pets com de suassi, seria incapaç de triar una cançó d'algun dels dos grups. Són la banda sonora de la meva vida i de la vida de molta de gent. Però, Joan, no sé si hi ha qualque cançó que després de tant d'anys encara t'emociona especialment de cantar, de tocar en directe, i no sé si fins i tot ara que demana això, si hi hauria possibilitat de fer com un crossover, no? Dia 5, que m'encantaria que hi hagués com una espècie de crossover, suassi els pets, no sé si ara m'he avançat una mica de la qüestió, però Joan, conta'm, hi ha qualque cançó que tu me digues, ai, és que aquesta quan la toc m'emociona, o una que digues, uf, aquesta jo no puc més de tocar-la, i en Lluís me la demana i jo dic, no puc més.
Mira, en aquesta gira no fem el bon dia, perquè l'any passat vam fer 4 discs sencers, no? Era l'espectacle, era en el bon dia, hi havia l'agost, hi havia el Calla i Balla i el Som. Aleshores, clar, les cançons d'aquests 4 discs que acabo d'anomenar no les fem, perquè enguany el que fem, per no fer la mateixa gira dels 40 anys de l'any passat, és fer una recopilació de la resta de discs, no? Per tant, el bon dia no toca. Però, què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el bon dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany. A vegades varien una mica els concerts. I que el que deies de cançons emocionals... Jo hi ha una cançó que per mi és molt important, que es diu Corbus, que és una cançó que em costa molt de cantar. L'any passat la fèiem, enguany tampoc no entra en el repertori. Per totes les circumstàncies que van portar, que rodegen aquesta cançó. És una cançó que parla dels abusos sexuals, als nens, als infants, als nens i les nenes, i com que jo he passat per això i sóc víctima, doncs a vegades se't fa un nus a la gola i costa molt d'acabar la cançó. T'has de revestir d'esperit, no? Has de fer un sobreesforç per poder dir, ara estic cantant, deixa estar tota la motxilla que portes a la vida i interpreta, no? I a vegades és molt difícil.
Jo crec que això, Joan, ho respeta molt el públic, no? Perquè quan els cantants feis aquest exercici d'obrir-vos el vostre cor, mostrar-vos així, com sou, amb les vostres emocions, se me posa la pell de gallina amb el teu relat, no? Però crec que els cantants teniu aquest poder de poder transmetre, no? Fragments de la vostra vida, de les emocions.
Home, són eines que tenim.
Exactament.
El micròfon és una eina que pot ser molt destructiva i molt constructiva.
Exacte, fins i tot per fer una mica de teràpia, no?
De fet, jo crec que utilitzar molt això, i amb en Joan també, no n'hem parlat, però sí que és vera que... A l'hora de poder cantar les emocions, a l'hora de fins i tot aquest punt de teràpia, clar, jo crec que és important. I bé, que això ho pot fer quan ets més gran. Perquè quan jove ho vols tapar moltes coses.
Clar.
I les tapes amb un micròfon també, eh? No, Joan?
També, m'imagino, no?
Sí, jo amb el meu problema d'addicció, jo ho tapava en sa música i no contava i sa meva imatge anava per damunt i el meu consum...
Un et creix la maduresa de major per poder utilitzar aquestes eines.
Jo vaig haver d'estar preparat i vaig haver d'estar no curat, perquè sa addicció no se cura, sinó que no se recau. Però en Joan també ara em vols pot parlar, o vos, si ho vol comentar, ens espeta de que aquestes coses, quan té gran...
que se poden gestionar d'una altra manera, per ventura, no, Joan? Suposo que se refereix a això.
Sí, això que diu, aquesta capacitat, bueno, aquesta oportunitat que tenim d'explicar emocions musicalment, doncs sí, realment és una teràpia. A mi m'ha servit molt. Jo, hi ha cançons que he trigat 10 anys a fer-les perquè hi havia un tap emocional que no deixava que sortissin, no? Quan aconsegueixes a treure aquest tap, et quedes molt tranquil. I el més bonic és que te'n dones compte que ajudes a l'altra gent a ser valent i a treure el seu tap emocional, no? Aquest bloqueig. I això és, com dèiem, Pep, és el nostre ofici té aquest gran privilegi d'ajudar
a la gent. Ja te dic jo que sí, perquè és veritat. Jo trio cançons segons el meu estat d'ànim.
Clar, total,
que
passa, total.
No? Avui tenc el dia i tries la cançó precisament
totalment.
Per això.
Pep, jo vull recuperar Pep Joan, vull recuperar el crossover de na Joana. Jo vull que qualque tipus de xiu-xiu. Jo vull que me digueu la veritat. En Pep, quina cançó que en tria del pots? I en Joan, a l'enrevés, començant per tu, Pep.
Mira, jo, de fet, no vos diré la que cantaria, sinó vos diré la que he cantat.
Au,
i d'això, gràcies a una campanya que va fer en el seu moment l'Obra Cultural Balear, que era Comença amb un bon dia, i jo vaig agafar una de les millors formacions de swing de músics de Mallorca i varen dur un bon dia en el swing. I jo cada vegada que també vaig a fer concert de Suàcia cap al comens cantant cançó, en aquest cas és Bon dia dels Pets. Tot i que tinc un repertori de cançons que m'agraden molt d'ells.
És que és impossible triar-ne una, està clar.
Sí.
Joan, tu quina cançó t'agradaria cantar d'en Pep, d'en Suasi? I sobretot, és que no m'ho acaben de dir, manitones, no sé si te'n dones compte que
no
fan una mica...
No m'ho van donar la primícia.
No m'ho van donar la primícia de si haurà crossover o no en aquest concert.
Ara mateix no me'n ve cap al cap, hauria de repassar els discos, que els tinc des de fora de Sembrat. He seguit la seva trajectòria, però ara m'has agafat a Mursai, que deien abans. No
te preocupis.
Però en tot cas, el que dius de poder tocar... Tenim un membre del grup que ha estat en els Pets i que ara està amb Suasi. Per tant, diguéssim que és bastant fàcil que pugui passar alguna cosa.
Això
jo no m'atreveixo a dir-ho, tampoc.
No vull, ja t'ha dit que és bastant fàcil perquè... que pugui passar alguna cosa.
I que si no, que serveixi com a idea.
Per què no?
Entrevista perquè ho faci.
Exactament. Me podeu resoldre un conflicte? Mira, l'altre dia vaig tenir jo un debat amb músics de si inspiraven més les cançons d'amor o de desamor. Comença per tu.
Mira, quan vols cantar a l'amor fas cançons d'amor i quan vols cantar en el desamor fas cançons de desamor.
Sí?
Sí.
Quan no t'han trencat el coret, fas cançons de...
Mem, jo
sí, però quines inspira més al llarg de la història? Jo no ho tenc tan clar, Joan.
Mem, a mi m'ha servit més...
Jo desamor.
Desamor, dius? Estan jo, estic segura.
I de jo aniré a la contra. Jo d'amor.
És que tu, Pep, cantes molt desamor, també.
Jo canto desamor.
Moltíssim,
desamor. Estic amb tu, Joan. Crec que les millors cançons són de desamor.
Sí, jo crec que també. Perquè a mi passa una cosa. En Lluís sap, té més ofici que jo, en Lluís Gavaldà, i sap escriure de tot, no? I d'un espurn em fa una cançó. Jo he de tenir... hi ha d'haver alguna cosa que em toqui, no? I, clar, cantar a coses alegres i positives no ho sé fer, perquè jo quan estic content me'n vaig al bar amb els amics o me'n vaig a sopar a fora. Aleshores, quan jo escric i em ve d'escriure una cançó és quan necessito una vàlvula d'escapament, que en el meu cas és l'escriptura, i escriure, no? Per això sempre em surten melancòliques, cançons de desamor, cançons que a vegades no són gaire alegres. La gent, algunes persones m'ho han dit, això. Diu, home, fes alguna cosa. L'única cançó que vaig fer una mica amb una melodia pop alegre, brillant i lluminosa és una cançó que no està als Pets, està en la meva carrera en solitari, i que és una cançó que vaig dedicar al meu fill, no? Quan va fer 10 anys. Aquí sí que hi vaig posar tota la càrrega sentimental més vitalista i més positiva. Però generalment, quan escric, sóc una mica fosc, no sé com dir-ho.
Ja sabia jo que era un debat interessant.
És el contrari, no? Tot i que també té tot tipus de cançons.
Clar, d'aquelles cançons que toquen sa patata, eh? Que molt agrada.
És que està patatata.
Així també treure sa llagrimeta. Sí, com sigui, bé, jo m'encantaria seguir sa conversa, perquè ja sabeu que m'encantau, però vos he de donar sa gràcies per venir, per ser-hi, i sobretot, molt ben dia 5, que tenim moltes ganes de Pets, de Suassi, de Born, i d'aquest concertàs que s'ha durat a terme a Binissalem.
I
d'Escrosover, per favor.
Mos abraçam i mos cantam.
No? Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies, Pep Suassi.
A vosaltres.
Amb la bona música. Moltes arribem gràcies, a les 11:30. Una abraçada molt forta a tots dos. I aquí vos esperen, que, com ha dit en Pep abans, és que vostra.
Ben de pressa, dinat, s'ha tornat a afaitar i es posa la jaqueta.
El dia. IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
IV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
El dia amb Marta Grau, IV3 Ràdio.
I 32 minuts. Mireu, una reflexió més. Al llarg de la història, molts d'oficis, és vera, malauradament s'han anat passant de generació en generació, però alguns han acabat oblidant-se. La gran majoria d'aquests han estat durant anys una mostra de cultura, de la identitat de les nostres illes, però, com vos deia, malauradament, moltes d'aquestes professions corren el risc de desaparèixer.
No esperava una noia tan bonica. Darrere d'aquest taulell el teu estil em fascina. On has estat?
I el que passa és que, per exemple, la falta de relleu generacional, la competència de productes industrials i els canvis també en els nostres hàbits de consum han fet que cada vegada siguen menys les persones que se dediquen a alguns oficis en concret. Darrere cada sabata, per exemple, fet a mà, o darrere cada ciurell, també fet a mà, hi ha hores de feina, de coneixement i una manera molt especial de fer feina que difícilment se pot substituir.
Per això, Joana, volem parlar avui amb algunes d'aquestes persones que s'han decidit a seguir aquest ofici perquè sabem que darrere cada petit detall d'un producte artesanal s'hi amaga, evidentment, una gran passió i una feinada amb una gran cura. Saludant primer a Coloma de Siureis, Cama d'Obet, que la tenim aquí en els estudis amb nosaltres. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com va?
I també tenim en Ramon Bonnin, de Sabateria Bonnin. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Començaré per tu, Coloma, si li pareix bé.
Sí.
Com va començar la vostra relació amb aquest ofici?
Bé, la meva relació amb aquest ofici va començar a dir que vaig néixer. Perquè jo vaig néixer en el taller on la meva predina i ma mare feien feina.
I tu vares decidir directament que seria el teu ofici? O no sé si t'hi va dur una mica...
Decidir, bueno, és la paraula. Perquè ja, quan neixes en un lloc així, poques coses pot triar.
Que hagués estat a Coloma si no hagués estat a Ciurellera?
Jo hagués estat bibliotecari.
Bibliotecari? Mira, sí, que curiós. Però vas optar per seguir, sí, un poc... Sa... Home,
créixer en un taller és un somni per un infant. Començar a crear les figures...
Quan has fet?
És un somni per un nen venir a un taller. Vull dir, els nens, quan venen al taller, al·lucinen, volen tocar fang, volen tocar tot, però se'n van.
Clar.
Jo no. Jo vivia... Més, el nostre taller sempre està a casa taller, o sigui que no... 24 hores estàvem allà.
En el teu cas, Ramon, no sé què te va dur a tu fer-te sabater, dedicar-te també a un ofici com aquest tan nostrat i que també se va perdent tant i que, de fet, hi ha moltes vegades que se m'ho romp una sabata. I no vaig de bromes, avui se m'ha romput la sabata jo. I...
Per favor, un moment, a mi també aquest matí.
Idò, mira...
Sí, t'ho que... promet i m'ha hagut de canviar aquest matí.
Que m'ho arregli les sabates. Clar, moltes vegades veniu, no se m'ha mandut.
Veniu a Pere Grau.
Han de venir a Pere Grau. Sí.
Heu de venir a Pere Grau, que és un mercat preciós.
Sí, sí, i tant, mos consta. Però què te va dur a tu a fer-te sabater, a arreglar sabates?
Cosa del destí, cosa del destí. Un home que tenia un taller aquí en el mercat me va veure despatxar, jo feia feina a Carrefour, me va veure despatxar, li va agradar com me'l vaig despatxar, i com que coneixia ma mare, i va xerrar amb ma mare, vull xerrar amb el teu fill perquè m'agradaria agafar-lo d'aprenent, i vaig començar d'aprenent, i ja fa 26 anys que adob sabates i bolsos i fer claus i es mou guinevets i un poc de tot.
M'encanta la teva història perquè va ser quasi com un cazatalentos, com se diu en castellà, i com l'actitud també és molt important, Ramon, no? Vosaltres, sí, esteu, a més, molt en contacte amb el client, per això aquesta actitud, comunicació també és important, no? Que un client quedi satisfet.
Sí, és molt important, és molt important. No sempre ho aconseguim, però fem feina de força perquè sigui així.
Coloma, i que, sí, o que no, quina és la part més complicada, difícil i més feixuga d'un ofici com el vostre, no? Que se fan ses mans, que requereix de molta dedicació, que moltes vegades també sempre ho deia, no? Que no m'ho donen en compte de sa feina que hi ha darrere un producte fet en ses mans i del preu que té, no?
Sí, lo més dur, lo millor són ses hores que te passes en el taller, que lo millor són 12, 14, moltes vegades... I clar, i la gent va dir, uf, això és car. Fins que un dia potser el toca, en fa un, a un taller o això, i diu, no me tornaré a queixar pues, mai de que un ciurell o una peça ceràmica sigui cara.
I en el teu cas, Ramon, conta'ns quina és la part més complicada de ser sabater i, per ventura, quina és la que més gaudeixes?
Mira, estar en contacte amb els clients és fantàstic. Estar a cara al públic està molt bé. I la part més dolenta és aquesta, és el que comenten a Coloma. Les quantitats d'hores, les feines fetes a mà, duen molt de temps. Jo me pas moltes d'hores assegut davant la màquina de cosir, cosint bolsos i sabates, i és tal vegada la part un poc més feixuga. Però, bueno, quan acabes la feina i veus tota la feina que has fet i veus els clients que se'n van contentes, ai, que bé, perquè aquest bolso me'l va regalar ma mare... i m'agrada molt i me l'ha salvat, doncs recompensa.
Clar, avui volíem parlar d'oficis que es van perdent, perquè mos passa molt, no?, que tanca un comerç emblemàtic, un comerç de tota sa vida, i mos pega aquella nostàlgia, aquella pena de, ai, quina llàstima, no?, ja no podrem tornar a comprar botons en aquesta merceria, però durant molts anys no hem anat a comprar és botons, això. I llavors ve sa pena i una mica, fins i tot, el remordiment, no?, que haguéssim pogut,
quan
haguéssim tanca, pogut contribuir.
Però tu pensa... Quin és el darrer pic que hi vas anar, en aquell lloc, a comprar el que sigui? A lo millor fa anys.
I això exerceix una pressió sobre vosaltres, ser conscients que tal vegada, si no hi ha relleu generacional, amb la vostra generació podria
perdre-se alguns oficis, no? Quina responsabilitat gestionar això?
A mi, en aquest moment, si orelleres, en queden quatre.
Clar, és que...
A veure, dues a la cabanet, una porta i una inca. Cap, en principi, cap de les quatre té relleu. Clar, que tampoc no sabem. No sabem, vull dir...
I
queden
tu...
12, 13 anys, d'aquí 12, 13 anys... Clar, poden passar moltes coses en 12, 13 anys.
I, Coloma, fixa't tu que sí que és vera que ha, o s'ha posat molt de moda que la gent vagi a fer tallers,
sí.
Aprendre una mica a fer ceràmica, però com a de lleure, no?
Clar, de hobby.
De hobby.
Clar, vull dir, no és el mateix anar a un taller un pip a setmana i fer una peça que per anar de fer cent en un dia perquè d'aquí una setmana els has d'entregar. No és el mateix.
I quanta torba se'n fer una peça com aquesta que estem veient a pantalla, des de les més senzilles o
clar.
Les més complexes, que ja són estructures, no? Més grosses, no?
No només és fer-la, perquè fer-la potser està 5, 10 minuts, 15, depèn del tamany, però després ha d'aixugar, després l'has de coure a 1.000 graus, i això són bastantes hores, després l'has d'emblanquinar, després l'has de pintar, vull dir, du un procés llarg.
Clar, també parlam de sabaters, que també en Ramon Mors que du moltes hores de feina, que és vera que es tracta amb les persones, és allò que l'omple una miqueta més, però clar, quins coneixements has hagut d'adquirir més enllà de ser un bon, una persona que té un bon tracte amb els seus clients? I quant de temps
molts,
també necessites
molts,
per
molts.
Dominar, o has hagut de master per dominar aquest ofici? Perquè tampoc ets senzill,
he hagut de master tota la vida per dominar l'ofici, perquè vas aprenent dia a dia, aprendre a cosir, aprendre a molar, aprendre a ferrar les coses, a reconèixer els materials, per tractar-los d'una manera o d'una altra. Du molt d'anys. I, clar, no hi ha cursos per aprendre a fer de sabater. No hi ha un mòdul en el institut n'hi ha un mòdul per aprendre a fer de sabater. Jo vaig haver d'aprendre a base de clotallades, d'equivocar-me i tornar a començar a fer una feina i desfer una feina i tornar-la a fer, perquè no hi ha ningú que t'ensenyi.
No. Ramon, i tot és reparable? Perquè sé que moltes persones tal vegada diuen ai, mira, ja en compraré unes de noves, però ja no és una qüestió, és una qüestió també de consciència, de sostenibilitat. Tot és reparable o quasi tot?
Quasi tot.
Quasi tot.
A vegades, quasi tot. Hi ha coses que... per supost, no ho paga la pena de reparar-les, perquè dius, val més s'arreglo que és de sabata nova. Però que si qualcú vol salvar, se pot salvar. De fet, jo tinc aquesta fama de que m'ho tenien que no, vens aquí i jo t'he dit que sí.
Oi, m'encanta!
Per tant,
de casos perduts.
Ja podem dur les nostres sabates.
He fet el que miracle, sí.
Clar, i Ramon, no sé si en tot això, de que és vera que la gent cada vegada consumeix més, comprant més, a vegades diria fins i tot sense necessitat, però que compram, no sé si ara també la gent intenta revertir una mica aquest paradigma, aquesta manera de consumir. Tenim...
Sí, està tornant un poc enrere. Això de consumir per consumir està tornant un poc enrere i la gent està veient que lo seu és comprar una sabata de qualitat i després donar-li segones i terceres vides reparant-la.
M'encanta.
També el problema, també la cosa que hi ha és que, clar, hi ha molta gent que no pot anar comprant sabates noves perquè tenen els peus malalts o tenen deformitats i claro, no poden comprar sabates noves. Han de dobar les vies. Jo les conec, aquestes sabates venen cada any en el taller. Que pareix de sabates que venen cada any en estrella, ja les conec. No fa falta que me diguin ni de qui és, perquè ja són com si fossin de sa família.
Oh, és molt maco el que dius, perquè, clar, amaga també una necessitat. Ajudeu a les persones. Ara estem compartint algunes imatges de
Coloma.
Coloma en acció, no? Fent feina al seu taller. Ara ha fet en Ramon, no? Un homenatge, no?, als clients que venen, que intenten sempre donar una segona oportunitat a les sabates. Quins són els clients? Qui compra Siureix? Vull pensar que no parlem d'estrangers, sinó que hi ha una gran quantitat de públic local que li agrada tenir identitat de que nostra, que seva, no?
En el meu cas, jo faig feina molt per tendes, per ajuntaments, uh-huh. per actes, carreres, festes, coses així. I després també, en el meu taller hi ha un petit espai de venta on, clar, és que a la cabana tampoc no passa gaire gent. No, és un lloc molt de passada. Però ara us volia explicar també que clar, vull dir, una cosa perquè l'estimi, vull dir, l'has de conèixer. I ara a la cabana estem fent una activitat en l'associació Ressò que és omplir la cabana de Siureix. i estem fent, com a Vall de Mossa, que totes les cases tenen una rajola de sol que tenia Tomàs, doncs ara estem fent que a cada casa, a les façanes, posin un ciurell. I estem fent aquesta
moguda... Una mica per promoure, no? Que
perquè la gent conegui, perquè la cabaneta tingui aquesta personalitat de que siguis poble de ciurells.
A mi, companyes, m'agradaria afegir que fa un parell de dies xerraven que volem adoptar aquestes rutines, aquestes maneres d'entretenir-nos de les nostres padrines. Ara es va i de vot. Ha evolucionat bastant, molt de joves molt interessant per ell, fins i tot la costura. Jo tinc esperança de que oficis com aquest de Ciurell, Sabater o de més, també arribi interessant. No sé si en qualque taller que has fet o de més has pogut veure que està canviant un poc la manera d'interessar-se, sobretot per part del jovent, perquè també en el fet de que surti xarxes socials, ho veiem i m'ho escrida un poc més l'atenció.
Ara, igual en més qui ve, per l'octubre fem un taller. Ja ho posarem per Instagram, perquè la setmana que ve hem de xerrar amb
i de mos hi puntarem, Coloma.
Igual hi ha un taller.
Mos hi puntarem, mira, segur, perquè mos encanta. Mos encanta. No per dir que mos hi, perquè segurament no ho farien tan bé com tu.
No, però no és això, perquè amb un taller aprendeu a fer un ciurell, però no aprendeu a fer ciurells, perquè és...
Home, és una tradició, més, aquí parlant de mestres artesanals, no? D'una tradició de molt d'anys que na Coloma ha viscut pràcticament des de que va néixer el taller.
Néixer,
oportunitat, sí, per apuntar-se, per el manco poder conèixer
taller,
una primera experiència.
Ho direm.
I d'aquí serem per el manco estar
beníssim
al dia, mai millor dit. Coloma de Ciurells, que m'ha dit, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Avui també agraïm a en Ramon Bonin, de Sabateria Bonin, especialitzat en casos perduts de sabates, com us he explicat abans. Exactament. Ha estat un gust i sobretot... Exactament. Donar visibilitat als oficis de tota la vida, als tradicionals, que no se perdin, perquè a vegades costa trobar aquest relleu generacional a tots dos. Moltes gràcies. Uns consells, són les 11:45.
Les nostres mans es creuen a l'intercanviar el bitllet, però els teus ulls estan nerviosos, has d'atendre altres clients. Però si dubtes podries atrevir-te a sortir amb mi per fer un cigarret, per si penses que podria servir-te, jo m'esperaré per aquí encara algun temps.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
Vinga, avui rebràs.
Avui
rebràs.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Avui la cosa va d'eclipsi. Recordeu que fa no res parlàvem d'aquest eclipsi de sol que pràcticament va dedicar gran part de la programació d'IB3 al gran esdeveniment astronòmic. Però ara, atenció, la matinada, aquesta matinada, la del 28 d'agost, molt atents al cel perquè la Lluna tornarà a entrar en acció. Es tracta d'un eclipsi lunar
parcial.
Sí, però serà també espectacular. Un fenomen que es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna i projecta sobre ella l'ombra que rep de la nostra estrella. A diferència dels eclipsis solars, no té cap mena de risc, no té cap risc.
No necessita moure's.
No, en aquest cas no. I no se necessita tampoc cap tipus de previsió ni filtre per fer fotografies, no només les ueres, no necessitem absolutament res.
Res de res, però segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional, l'eclipsi començarà a les 3:23 de la matinada i la fase parcial comença de ben les 4:33 i arribarà al seu màxim a les 6:12 de la matinada. Per parlar d'aquest eclipsi lunar parcial, avui tenim amb nosaltres a Pep Marcús, president del Club Newton. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Conta'ns, a veure, per començar, de forma més complexa, què veurem aquesta matinada del 28 d'agost?
Bé, haurem de matinar una mica, perquè comença aquesta eclipsi sobre les 3:30, com has dit ara fa uns segons, i el que veurem és que la lluna agafarà un to fosc tira-tira, des de les 3:30 fins a les 4:30, aquí comença la part d'ombra, allà on la lluna se posa just darrere la sombra de la Terra, i tindrem un enrogiment, una vermellor, que s'agafarà molt clara la superfície de la lluna fins a les 6:15, aproximadament, que aquesta eclipsi tindrà el seu màxim en aquesta hora, a les 6:12 de la matinada, d'avui vespre.
I quan de cert és que la lluna adquirirà aquest característic to vermellós que veiem en els eclipsis lunars?
Això serà a les 6:15, aproximadament, i se veurà molt vermell, perquè en aquest moment...
Sí, quasi una lluna vermella, podríem dir, o no sé si és molt exagerada.
Sí,
lluna vermella.
No, així com veiem les imatges ara mateix.
Sí, les que teníem just abans, sí.
És un eclipsi total de lluna, en aquest cas no és total, però molt poquet, és un eclipsi parcial de lluna amb un 92%, però el to rogenc és que en el mateix temps arriben totes les sortides i totes les postes de sol que passen a la Terra a la superfície lunar. Això és el guapo d'aquest tipus d'eclipsis, que agafa aquest to vermell, però baixa moltíssim la intensitat de llum de la lluna, que penseu que la lluna fa contaminació d'una mica natural, la qual cosa baixa la intensitat de llum perquè se posa sombra i se poden veure constel·lacions i els cels no ho permeten. Això sí, que avui veig que haurà uns quants núvols.
Això t'anava a demanar, si se podrà veure igual des de qualsevol punt de la península. Aquí a les Balears, no sé si hi haurà qualque lloc més favorable per observar-lo.
Bé, tenim en compte que això és un eclipsi que ve 15 dies després de l'eclipsi total de sol històric que hem tingut fa dues setmanes aquí damunt les illes. A la qual cosa, aquest eclipsi és equivalent. És a dir, se veurà la part vermellenca de la superfície de la lluna just abans de la posta de lluna, en aquest cas. És a dir, que tothom pot anar allà mateix on va anar a veure l'eclipsi total de fa 15 dies.
Intentem recuperar el manco, malament sigui uns minutets en Pep, perquè sí que és vera que a través de la videocridada s'ha perd un poquet la qualitat de so. I amb aquest en coses molt importants que ens acaba de dir el president del Club Newton, que se dediquen precisament a l'anàlisi d'aquests esdeveniments astronòmics. Primer, que veurem una lluna vermella, o sigui, que sí que hi haurà un eclipsi de bon de veres.
I molt explicava, Marta, el nostre company, Alejandro Rubio, també molt aficionat en aquestes qüestions, que precisament se veurà d'aquest to tan vermell perquè és com a l'acumulació de les postes de sol de tot el món.
Com allò molt romàntic, farà, no?
Molt romàntic, molt poètic.
Exacte.
Serà
el vermell com la seva camiseta.
Clar, tot té una explicació, no? Al final, aquest eclipsi fa aquest efecte de lluna de sang o lluna vermella per mort d'això. Perquè s'hi reflecten, les postes de sol en ella.
I nosaltres ho veurem, però els que no vos...
Sense haver de matinar.
No, exactament. A partir de les 4 ja se pot començar, a 3:30, deia justament en Pep, que ja se pot començar a intuir, i el punt àlgid a les 6:12. El nostre model temps, Albert, de passava pena per el tema dels níguls.
Els níguls.
Bé, si duim sort, com que són el manco més de 3 hores o 4, no?, que podem gaudir d'aquest eclipsi, tant de bo se pugui veure bé. Recuperam en Pep Marcús del Club Newton. Passàvem pena per als níguls, no sé si ha canviat molt la previsió, Pep, el nostre model temps deia que no podíem davallar molt la guàrdia.
Bé, perdoneu que justament s'ha interromput la imatge, però bueno, sí, les previsions és que estigui una mica nicolat i que hi hagi calitja, que hi hagi pols en suspensió, però tenint en compte que tenim la lluna plena, vol dir que haurà molta brillantor dels nostres satèl·lits, la qual cosa en principi s'ha de poder veure el manco una estona bé. El que hem de tenir en compte és que la lluna estarà molt baixa. La qual cosa, el que hem dit abans,
en el moment en el qual nosaltres vàrem triar, el lloc on vàrem triar per veure l'eclipsi total de sol, és el lloc on podem veure aquesta eclipsi parcial de lluna d'avui vespre.
Ens queda un minutet. Menys si mos pots confirmar una teoria que teníem just abans, que els eclipsis o el manco, els fenòmens meteorològics com aquests, està de moda, perquè ara agrada a tothom, ara tothom s'interessa per l'eclipsi, no sé si el de sol va ajudar una mica i per això ara tenim tant d'interès en tot tipus d'eclipsis, siguin lunars, siguin solars, no sé si tens aquesta sensació.
A veure, s'està aprofitant l'esdeveniment històric que va ser l'eclipse de l'agost. Yeah. És evident, clar, hi ha molt d'interès per part del públic i espera, perquè l'any que ve tenim un altre eclipse de sol, no serà total de Montses Balears, però sí amb una parcialitat d'un 90%, i l'any 2028 tenim dos eclipses més. Tenim l'eclipse anul·lar de sol dia 26 de gener i, atenció, que tindrem un eclipsi total de lluna dia 31 de desembre del 28. És a dir,
no me diguis que acabam l'any amb eclipsi.
Sí, senyor, serà un esdeveniment. Ja. Clar, tenim una tongada d'eclipsis molt, molt important damunt la nostra geografia. La qual cosa és normal que la gent estigui interessada i que els mitjans donguin molta publicitat en aquests events, que han de recordar que són gratuïts per tothom i que tothom els pot gaudir. Tots els efectes astronòmics són per tothom i de manera gratuïta.
M'imagino que tu ja ho tens tot preparat i tot enllestit, eh? Per poder visualitzar bé aquest eclipsi per vosaltres, no? Jo ja que vols tenc, dedicar-ho, ja m'imagino que tot està a punt ja.
Jo ja tenc el despertador posat, efectivament, a les 4 de matí, i veurem menys si vols molt per matemar el look, que jo espero que sí.
Ai, esperem i desitgem que sí. Moltíssimes gràcies, Pep Marcús, per aquesta informació, que segur molt s'aprofitaran, perquè igual hi havia algun despistat que no sabia que avui teníem aquesta lluna vermella, aquesta eclipsi lunar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Jim Bulba. Estic a la vostra disposició.
Igualment. Ho podem comentar demà en començar el programa, men, com ha estat l'eclipsi?
Menys l'hem vist,
és veritat.
Jo aniré com de lluny.
Goitaran a veure-ho, sens dubte. Els temps d'esport són les 11:55. Marta Sampas, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dijous.
Bon dia, sí. Xerrant del Mallorca, que ha tornat als entrenaments avui després d'un dia de descans, després de la derrota al camp del Granada de diumenge, i d'avui han tornat a fer feina per preparar el partit d'aquest diumenge, que serà contra el Ceuta, me corregeix, del Granada, que va ser dilluns. Ja, en tants de partits, ja és la tercera, ja hem encetat la temporada i és el segon partit com a locals del Mallorca, com deia diumenge, contra el Ceuta aquí a Son Moix. I veiem la sessió d'entrenament. Avui destacar que ha hagut 5 baixes, continuen, per tant, sent baixa Abdon Prats i Sergi Darder, els dos futbolistes artenencs, que avui no han estat a la sessió a Son Bibiloni. Tampoc hi era Arnau Puigmal, ja coneixien les baixes de llarga durada de Dani Luna i Calumba, que tampoc han estat a l'entrenament d'avui. Si s'ha vist ja el darrer en arribar, que és Alberto Moreno, el jugador sevillà, que a veure si podria debutar diumenge contra el Ceuta, el Mallorca, que cercarà la segona victòria a casa i refer-se, com deia, de la derrota enregistrada a Granada dilluns. Xerrarem d'això i com sempre, també més esport, poliesportiu, esports 3, a partir de la 1, Marta.
Vos escoltem tot d'una. També repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia. Avui volem conèixer quines són les actuacions que s'estan realitzant a qualcun dels torrents de Menorca per mantenir-los en bones condicions davant l'arribada de l'època de pluges. En parlarem amb en Pedro Sáez. Ell és el tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics, el que està al cap davant de les feines de manteniment. Després saludarem a la Marga Pons, directora del Centre d'Acollida d'Animals de Mo, perquè a la Canera es troba en aquests moments sense espai per acollir més cans. A la recta final del programa conversarem amb el president i la secretària de l'Associació de Veïns de Namacaret, dins la nostra habitual secció dels dijous dedicada a les entitats veïnals. La salutació musical serà a càrrec del cantant menorquí Jaume Olives.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'altres, avui començarem el programa parlant amb l'Associació de Joves d'Eivissa, que aquest diumenge ha organitzat una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta, Sant Antoni. En parlarem amb la presidenta de l'entitat, amb la Marga Torres, i també sortirem de viatge, avui cap a Colòmbia, Marta, amb la nostra companya Ana Fernández, i li posarem fil a l'agulla al programa parlant de moda i dels seus referents dins de la indústria, amb la dissenyadora Ariadna Ferrer, tot això.
Pues escoltam tot d'una amb una programació molt variada per aquest dijous, igual Jaume Noguera amb el contingut del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
Bon dia. Mira, començarem parlant d'aigua, perquè és un problema que tenim arreu de les illes, però a Mallorca, sobretot en el pla, ja se comença a tenir idea fixa que el futur passarà per diverses desaladores que se faran en el Llevant i altres microdesaladores que se faran en el sud de Mallorca. Tot i això, no vol dir que puguin gastar aigua. L'aigua, avui en dia, fins i tot, s'arriben un mil·lenar de peticions per perforar pous, recursos hídrics, un mil·lenar de peticions que, òbviament, no totes són viables, d'aigua per la línia de saladores. També de servei conjunt de taxis entre municipis, que sembla que aquest primer any ha tingut un bon balanç. De Bici Palma, que sí que va a les totes, s'amplia arreu de la capital. I també d'escapament que han fet a la Victòria els joves i nins de l'Associació de Persones amb Diabetes de les Illes Balears, que ha estat molt fructífer i molt profitós.
També. Vos ho contam també tot d'una. Nosaltres tornant demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dijous i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Cau el preu de l'habitatge a les Balears el mes de juny i també la compra-venda d'habitatges. Són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que concretament els pisos s'han abaratit un 2% a les illes fins als 4.000.